Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què hem visitat Joan Collet a Argentona. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Ha sido en su casa, eh?
En su casa.
En su casa, no en la nuestra.
No en la mía, no en la nostra.
Correcte.
Marc Pairés al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Nova jornada de pretemporada Fórmula 1 al circuit de Montmeló.
Top 4.
Arrenca la fase final de la Copa del Rei d'hoquei patins a Reus, programa d'avui de quarts de final, Barça-Igualada i Noia davant de la revelació Caldes.
Top 3.
El Barça de bàsquet torna a la competició després de la desfeta a la Copa, ho fa amb un partit transcendental. Jugant-se el futur a l'Eurolliga, el Palau contra Olympiacos.
Top 2.
El retorn d'Hernán Pérez és la principal novetat de la convocatòria de l'Espanyol per visitar el camp de l'Sporting. L'equip viatja de Gijón sense el sancionat Caicedo.
Top 1.
Segon dia de descans per la plantilla del Barça després de la victòria al camp de l'Arsenal. A prop, la possibilitat d'igualar el rècord d'imbatibilitat del Madrid de Benacker, la 88-89. El club estén l'aliança amb Unicef fins al 2020.
Entrevistes a Esports COPE.
Estarem a Holanda amb Leo Benacker, entrenador d'aquell Madrid i actual posseïdor, encara de la ratxa d'imbatibilitat en competició oficial fixada en 34 partits, amb el conjunt blanc la temporada 88-89. I tu ho deies, estarem a Argentona, amb Joan Collet, expresident de l'Espanyol, parlant de com veu el seu equip des de la seva sortida de la presidència.
El debat a Esports COPE.
Un debat, com sempre, de la mà de Bracafé, avui molt continental, eh? Molt de futbol europeu, amb Marcos López i Lluís Izquierdo.
La pregunta a Esports COPE.
Ens hem llançat a la piscina ja avui dijous i us hem preguntat quin resultat voleu al derbi madrileny de dissabte. Tendència més votada, 68%, l'empat. Marcador més votat, victòria matalassera, 1-2, amb un 42%.
Gràcies, Gil. Passen gairebé 18 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
Marca presenta la colección exclusiva 32 Ligas Blancas. ¿Cuántas te has perdido? ¿Cuántas querrías volver a vivir? Los 32 periódicos Marca del día después de ganar cada liga del mejor equipo del mundo. La misma edición, única e irrepetible. Sábado 27, el periódico de la Liga del 63, gratis. Y cada martes y jueves, un nuevo periódico con Marca.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Cuénteme usted una historia de amor. Dígame qué pasó, qué fue.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Para decirle lo enamorada que sigo de mi marido.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Me vio, se acercó a mí y hasta hoy.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Después de eso, ¿qué más quieren que yo les diga?
COPE, estar informado.
Tia, t'has assabentat que el Ford K està a 6.290 euros?
Està guai.
Et pots comprar un cotxe nou per 6.290 euros. I a més amb Autostart Stop i aire condicionat i amb AP3. Tia, que són 6.290 euros, que està molt bé. Un Ford K que més mola, 6.290 euros.
Mari, tranquil·la, que és només un cotxe.
Sí, però 6.290 euros.
Condicions a Ford Pones, xarxa Ford de Catalunya.
Hem tancat la jornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Hem vist, per tant, els 16 equips vius a la competició i toca fer el podi de favorits per les sensacions que han deixat. El meu, trucant ja a la porta d'aquest podi, situa el PSG, que va fer un extraordinari partit davant del Chelsea. En el tercer lloc, i després de pensar-m'ho molt, el Real Madrid, sempre perillós en aquesta competició, estigui com estigui. En el segon, el Bayern de Munic, i en el primer, el Barça.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Entrem en matèria, abans us recordo que tenim entrades pel Saló de la Immersió, que comença demà a la Fira de Cornellà. És divendres, dissabte i diumenge, Saló de la Immersió, Fira de Cornellà. Si voleu anar, fàcil, truqueu al 940-2032, 940-2032, que tenim entrades. Actualitat del Barça, Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tenim l'equip descansant abans d'afrontar el partit contra el Sevilla al Camp Nou diumenge.
Tornarà a la feina l'equip demà a les 11 després de dos dies lliures que han servit per descongestionar després d'unes quantes setmanes intenses sense descans. Començaran demà a preparar aquest partit de diumenge contra el Sevilla al Camp Nou a 8:45, pendents del cop que va rebre Sergio Busquets, que no l'hauria d'impedir jugar diumenge. No s'esperen massa variacions de l'alineació de gala que va jugar a l'Emirates, tret del retorn de Bravo a la porteria.
Gràcies, Silvia.
Adeu.
Si el Barça no perd aquest partit, igualarà el rècord de partits seguits sense perdre que ostenta el Real Madrid des de la temporada ha plogut 87-88. Aquell Real Madrid estava entrenat, dirigit pel tècnic holandès Leo Benacker. Ens escolta des de Rotterdam. Mister, què tal? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Vinculado todavía al mundo del fútbol o viviéndolo un poco desde la distancia?
Como aficionado, estoy retirado, lógicamente, y que, bueno, sobre todo aquí en Holanda, ver algunos partidos, de vez en cuando por televisión, el fútbol internacional. Entonces, bien, todavía, sí, conectado con el fútbol, pero como aficionado.
Muy bien. Entonces sabrá que el Barça este fin de semana, si no pierde contra el Sevilla, puede igualarle aquel récord que tiene su Real Madrid de la temporada 87-88, 34 partidos sin perder,
Me parece muy bien. Y que además Luis Enrique lo merece, porque está haciendo un trabajo extraordinario. Entonces que todavía estoy durmiendo muy bien. No me preocupa, estamos hablando de un récord desde hace, que es 27 años más o menos, entonces los récords son para batir, so, no hay problema.
Pero usted ya ha estado vinculado con el Madrid, no le sabe mal que se lo quite el Barça, ¿no?
Ah, pero vamos, que todo el mundo sabe que he pasado 4 años en Madrid, que entonces tengo corazón blanco, pero esto no significa que no tengo respeto para otros equipos y sobre todo para Barça, porque lo que está demostrando ahora mismo bajo las órdenes de Luis Enrique es fenomenal, no solo por los 33 o 34 partidos sin derrota, pero por el nivel de juego y por la forma de manejar todas estas figuras y estas estrellas que merece un 10 Luis en este momento, ninguna duda.
Y es un honor para usted, además, como holandés, que sea precisamente el fútbol del Barça el que iguale ese récord, ¿no? Que viene de Johan Cruyff, Guardiola, Rijkaard, Michels.
No, pero este es un detalle que yo he tenido una pequeña historia con Luis Enrique como jugador aquel día 91. Entonces, siempre como jugador y como persona me ha gustado mucho. Y además, lo más importante es como profesional, como está manejando el equipo, es fenomenal. Entonces, que no tengo más sentimientos en ese sentido. Simplemente, como he dicho, que el trabajo que están haciendo el equipo, la forma de jugar es fuera del mundo, es impresionante. Y que este, para mí, lo más importante es como he dicho antes, como aficionado del fútbol, ¿no?
El equipo funciona muy bien y tiene 3 delanteros que usted, que ha visto tanto fútbol a lo largo de su vida, no sé si diría que es de las tripletas de atacantes más potentes que se han visto nunca.
Sí, pero también gracias a los jugadores que han jugado a la espalda de estos 3, cuidado. Entonces yo entiendo que lógicamente todo el mundo está eufórico sobre los 3 arriba, es Messi, es Neymar, es Suárez, yo entiendo, pero con 3 de estos arriba hay que jugar muy disciplinado a la espalda de ellos, y en ese sentido para mí que Iniesta es para mí sobre todo con sus compañeros atrás, lógicamente, pero y esta está para mí la clave de esta forma de jugar. Es fenomenal lo que está haciendo el chico. Tiene a todos en las manos, dirigiendo el equipo. Entonces que solo se puede triunfar estos tipos, estos tres figuras, estrellas arriba, cuando hay detrás una base muy, muy firme, muy disciplinado, con mucha entrega. En ese sentido, es un equipo muy completo el Barcelona.
Sí. Además, ahora Iniesta, al margen de jugar bien, está trabajando muchísimo. Es seguramente la novedad de esta temporada. Pero volviendo a Luis Enrique, porque me parece que incide usted mucho, al margen de gestionar muy bien el grupo, ¿qué características de personalidad, de carácter, ve usted en Luis Enrique?
Bueno, escúchame, yo he solo trabajado casi una temporada con él. Y siempre como jugador siempre ha sido muy muy temperamental, con mucha personalidad, aunque ha sido joven, todavía aquel día ha faltado la experiencia, pero después de su carrera también ha demostrado como jugador que sabe jugar muy bien con la cabeza en relación con lo que necesita algún momento, un partido o algo. Y lo que está ahora mismo demostrando también, que su visto de cómo hay que jugar al fútbol y es importante, pero lo más importante es que está capaz de crear un ambiente donde todo el mundo juega exclusivamente por el equipo. Nadie juega su propio partido. Este siempre es este nivel, el labor más importante que hay en conjunto. Estás trabajando con figuras, estás trabajando con estrellas, y lógicamente la idea es que nadie está más importante, es más importante que el equipo.
La última pregunta, señor Benacker, ¿al Madrid cómo le ve en este momento?
En este momento está creciendo, está mejorando poco a poco. Entonces, en ese sentido, también Madrid siempre llama a la puerta. Bueno, aunque en la historia siempre ha sido así, ¿no? Hay momentos, 2 o 3 años, que un equipo está dominando un poquito la Liga o el Champions League, próximo a mi época, también 3 títulos seguidos. Bueno, después llega otra vez una época de Barcelona. Lo mismo puede ser en Alemania, con el Dortmund o con el Bayern de Múnich. Este es el fútbol, pero Madrid está llegando, está mejorando, entonces que sí, soy muy optimista en relación con mi ex equipo, seguro.
Leo Benacker, un placer, gracias por atendernos y hasta otra, un abrazo fuerte desde Barcelona, ¿eh?
Igualmente, gracias, hasta luego. Na, 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 come on.
De l'actualitat blaugrana abans del debat d'Esportscope. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça ha renovat el seu contracte amb UNICEF.
Mentre no arriba l'acord pel patrocini de la samarreta, avui el Barça i UNICEF han renovat l'aliança de col·laboració que mantenen des de fa 10 anys. L'acord entre les dues entitats, que acaba aquest any, s'amplia fins al 2020 i el Barça augmenta la seva aportació anual. Passarà a ser de 2 milions d'euros l'any, 500.000 més que fins ara per Bartomeu. És un dels millors acords de la història del Barça i ha agraït a la porta la iniciativa.
Volem com a club seguir sent el club que els nens admirin, que els nens estimin, que fa quelcom més que jugar a futbol. I portem 10 anys actuant molt bé i volem doncs millorar aquesta actuació, i per això doncs aquest acord avui tan important. Tan important perquè aquests somnis són el territori dels nens, els seus somnis els fem nostres i per tant els hi devem amb ells, en els nens del món, ajudar-los tant com puguem.
1 milió de nens s'han beneficiat d'aquesta aliança UNICEF en els últims 10 anys i esperen arribar al Barça a ajudar 800.000 nens més fins al 2020.
Gràcies, Condis.
Adéu.
3:45, anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Anem avui a Bracafé amb el Marcos López. Què tal, Marcos? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. ¿Qué te apetece? ¿Café solo, cortado, café con leche, cappuccino, lo que quieras, eh?
No, aquí estoy con un cappuccino Bracafé que está espectacular.
Magnífico. Saludem també a Lluís Izquierdo, des de Vine Sports. ¿Qué tal, Lluís? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
¿Qué te ve de gust?
Un cafetó.
Café sol. Para Lluís Izquierdo, café sol, perfecta. Sí. Bueno, Marcos, ya hemos visto a los 16 equipos de Liga de Campeones en acción en los octavos de final. Si tuvieras que hacer hoy el podio de favoritos al título, ¿a qué tres equipos situarías en ese podio?
Bueno, yo creo que Barça, Bayern, Real Madrid y Paris Saint-Germain. Hay que meter a los cuatro.
Aunque... Un podio de cuatro, ¿eh? ¿Hacemos?
Sí, aunque te diría que ninguno de los cuatro me ha dado una sensación plena en los octavos. Creo que, bueno, todos tienen que mejorar. Y yo creo que va por delante las individualidades del Barça, porque los tres de arriba no tienen parangón en Europa ahora mismo.
Luis.
Bueno, estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que la eliminatoria del Bayern, por ejemplo, me dejó muchas dudas, ¿no? Porque estuve 70 minutos diciendo que el Bayern atropellaba a la Juve, y luego en los últimos 20 apareció el equipo italiano competitivo del que yo recuerdo mucho de pequeño, de los 80, y entonces me ha dejado un poco así, ¿no? Bueno, evidentemente sigue siendo favorito el Bayern, pero bueno, me queda esa duda. El resto, sin haber hecho nada del otro mundo, es verdad, como dice Marcos, yo creo que se van a meter en cuartos y estos van a ser los favoritos seguramente.
Hay algunas eliminatorias que están bastante decantadas, hay otras por eso que están igualadas, por ejemplo, el Chelsea-PSG que nos espera. El partido de ida, Marcos, fue un partidazo y yo tengo muchas ganas de ver ese partido de vuelta, ¿eh?
Sí, sin duda. Yo creo que siempre el que marca fuera de casa tiene, bueno, un porcentaje de pase de eliminatoria importante. Por ahí tiene ventaja el Chelsea. Yo creo que el Paris Saint-Germain tiene que marcar en Stamford Bridge. No puede ir al cero en la portería. El Paris Saint-Germain tuvo momentos sin balón contra el Chelsea que le costaba muchísimo recuperar el balón. Y ahí a mí me dejó algunas dudas. Sin embargo... miras el banquillo del Paris Saint-Germain, ves los tres cambios que hace Blanc contra el Chelsea y al final meter a Cavani, meter a Rabiot y meter a Pastore para jugar los últimos 20 minutos es un salto de nivel que ahora mismo no tiene ninguno de los equipos de los que hablamos como favoritos. Por ahí va a ser una eliminatoria sin duda espectacular, pero el Chelsea va muy justo de jugadores. ¿Mm? Dependen de Hazard, de que coja el nivel, de que vuelva a subir su uno para uno, su nivel de activación en ataque, la capacidad para generar goles, asistencias, porque si no están muy de la mano de William, que es el mejor jugador del Chelsea, el que más marca diferencias ahora mismo.
¿Por quién apuestas, Luis?
Es que es curioso porque nos ha decepcionado tanto en la Premier del Chelsea que yo me sigo agarrando a esa teoría de hace tiempo de que cuando peor en la Liga, mejor en Europa, ¿no? El Madrid, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de esto. Pero el Chelsea de Di Matteo que gana la Champions es un equipo que en la Premier está fatal también. Y además el escenario de la vuelta es formidable, porque claro, PSG uno pensaba que, hombre, no sé si que le iba a meter cinco, pero que iba a conseguir un resultado más provechoso, ¿no? Muy interesante este partido, porque el Chelsea no le queda otra cosa. Hiddink es un tipo también muy especial, ¿no? Que ha hecho que se lo crean más. Es verdad que el equipo no es espectacular, no juega muchísimo mejor que el de Mou, pero no pierde, y a mí me parece que puede haber sorpresa. Por eso que hemos dicho en el arranque de la tertulia muy claramente los favoritos, pero al final, fíjate, yo tengo dudas ya con la eliminatoria del Bayern. Me suscita también algo de dudas esta, y al final, de los cuatro que ha dicho Marcos, Barça y Madrid. O sea, que fíjate cómo estamos, ¿no?
Oye, y tanto Barça como Madrid lo tienen prácticamente hecho. ¿El Atlético de Madrid va a pasar, Marcos?
Sí, yo creo que sí. Sería una gran sorpresa que no pasase. Yo creo que el PSV es un equipo que defiende regular, que va a la marca al hombre, que es un equipo que después en ataque yo creo que sigue metido en ese juego de extremos, de uno para uno, de los años 90. No, el fútbol holandés no ha evolucionado junto con Guardiola, junto con el juego de ataque. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene bien. Hay que fijarse que el inicio del partido del Atlético de Madrid es minuto 3, uno para uno de Vieto contra el portero.
Tienen dos seguidas, sí.
Minuto 17, lo mismo Coque. Minuto 29, otra de Griezmann. Creo que para mi gusto lo peor del Atlético de Madrid es cuando queda con superioridad, que ahí se ve que el Atlético de Madrid no es un equipo para proponer, sino que es un equipo para contrarrestar. Y sin rival que contrarrestar, pues ahí sufre el Atlético. Yo creo que el resultado no es bueno, porque el 0-0 estamos viendo en competición europea que nunca es bueno para el que juega la vuelta de local. No acaba de ser del todo perfecto porque te meten un gol y te desequilibra mucho, pero sin duda yo creo que el Atlético de Madrid tiene que pasar sí o sí, sería una grandísima sorpresa.
Luis.
Sí, la verdad es que el 0-0 es terrible, lo ha sido siempre, pero es verdad que como el Atleti está también atrás, tenemos que agarrarnos un poquito a eso, a que va a seguir estando bien atrás y que solo que mejore un poquito el acierto que no tuvo, por ejemplo, ayer, tiene que pasar. Lo que pasa que incluso marcando tú, sabes que te meten un gol y ya está, ¿no? Es decir, es un día para estar muy, muy bien arriba, pero sobre todo para no tener ningún despiste y todo lo ganado en los últimos partidos que no ha recibido gol, que no te ocurra en un partido tan trascendente, ¿no? A partir de ahí ya veremos qué pasa con el Atleti, porque yo realmente le veo bastante peor de lo que me pensaba a estas alturas de temporada.
Muy bien, amigos, lo vamos a dejar ahí de momento. Marcos López, Luis Izquierdo, gracias por estar en Sportscope. Un abrazo, ¿eh?
Un placer, saludos, un abrazo.
Chao, chao.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Atenció, de seguida a Esports Cope, conversa amb l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet, una conversa que hem mantingut amb ell aquest matí, Argentona.
Ford Covesa abre su nuevo Ford Store en Badalona.
Uno de los más grandes de Europa.
Y lo celebramos contigo.
Ahora, al comprar tu Ford en cualquier centro del Grupo Covesa, te llevas
5 años de garantía
y 5 de mantenimiento gratis.
En Covesa Badalona,
Covesa Mollet,
Covesa Mataró,
Covesa Terrassa
y Covesa Santa Coloma.
Recuerda, si quieres un Ford,
piensa en Covesa.
Si vas de bòlit, no et queda temps per cuinar i estàs fart de l'hamburguesa ràpida o de l'entrepà de la nit anterior, guanya temps i salut trucant al 93-209-1963. La Conca et prepara els millors plats de la temporada. La Conca, cuina casolana, sana i variada. El que tu vulguis, quan tu vulguis. 93-209-1963. La Conca, des del 1932, al Mercat Galbany.
Tia, t'has assabentat que el Ford Ka 6.290 euros?
Està guai.
Et pots comprar un cotxe nou per 6.290 euros. I a més amb Autostar Stop i aire condicionat i MP3. Tia, que són 6.290 euros, que està molt bé. Un Ford Ka que més mola 6.290 euros.
Mari, tranquil·la, que és només un cotxe.
Sí, però 6.290 euros.
Condicions a Ford Pones, xarxa Ford de Catalunya.
Doncs aquí estem amb l'expresident de l'Espanyol, Joan Collet. Joan, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
L'última vegada que vam parlar cara a cara ens vam veure al teu despatx a Cornellà del Prat. Era un escenari preciós, amb vistes al camp. L'escenari d'avui, Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Està molt bé també. Estem aquí al balconet de la casa particular del Joan Collet a l'Argentona. Estem al solet, o sigui que l'escenari és magnífic també, eh?
Està estupendo. Els hiverns aquí són extraordinaris. Els estius també, i aquí amb una persona d'Argentona que vivint la vida d'aquest poble que és extraordinari.
Joan, com ho portem? Com és la vida aquestes primeres setmanes fora de l'Espanyol?
Home, doncs ho porto bé, la veritat, preocupat com qualsevol soci per la marxa esportiva, perquè clar, quan estàs a fora ja no penses en el tema social, no penses en el tema econòmic, no penses en el tema jurídic, no penses en tot el dia a dia que hi ha allà. Quan surts a fora l'únic que penses és que vols guanyar el dissabte, que vols guanyar el diumenge, que l'equip vagi sumant punts. Ens hem trobat en una situació que fa un mes o dos ningú s'esperava, però és la que és, i ja està, i molt content d'haver guanyat el Depor, i esperant que dissabte doncs tornem a guanyar en el Molinón i que ens escapem, però naturalment que el dia a dia doncs és molt més tranquil.
Li dones voltes encara com ha estat el procés de sortida, que tu sempre has dit que l'arribada de Mr. Cheng és una notícia positiva per l'Espanyol, però que igual el procés de la teva sortida de l'Espanyol podia haver estat d'una altra manera, o prefereixes mirar endavant?
No, jo prefereixo mirar endavant i ja està, i ho vaig dir-ho en aquell moment, i ho vaig dir-ho amb una roda de premsa i sense amagar-me, però no ho vaig dir-ho com una crítica, ho vaig dir-ho doncs també per un respecte que em mereixen els meus companys del Consell d'Administració. Només per això em ratifico que l'arribada de Mr. Chen, o el que sigués, d'un inversor que tingui ganes de tirar aquest club endavant i posar-lo més amunt del que estem, és bona, i em ratifico ara. I nosaltres també ho vam fer per no posar pals a les rodes. Hi havia un projecte que volien començar ja, i que si nosaltres haguéssim volgut haguéssim dit, no, escolta'm, d'aquí no ens movem fins a una junta d'accionistes. Per què? Per què? Jo vaig parlar amb el Consell i també els vaig intentar convèncer tots a dir, escolta'm, queden 10 dies per al mercat, per tancar el mercat de fitxatges. És una tonteria que nosaltres estiguem aquí, com vulguem dir, estem aquí perquè no ens volem moure fins a una junta d'accionistes. No, no. Ho vaig dir una a la roda de premsa. Volem que aquest projecte tiri endavant, no volem voler posar pals a la roda i ja està. La manera és igual. Al final, quan arriba un propietari, un inversor, doncs ho fa a la seva manera i ja està. Ho respectem i no hi vull ni pensar-hi. I mirar endavant i esperar que tot tingui molt d'èxit.
Estàs tranquil? Tens la sensació d'haver deixat l'Espanya en bones mans, o això només el temps ho dirà?
Però en bones mans ho dius per a l'inversor? Bueno, doncs això ho dirà el temps, clar. Ja no sé què passarà d'aquí un any, d'aquí dos. Jo en aquests moments sempre he defensat que l'Espanyol necessitava un inversor. Ha arribat Mr. Chen, perfecte, benvingut, i esperar que tingui èxit. El temps dirà si al final les coses van bé o no, però vull pensar, i m'agradaria pensar naturalment, que tot anirà bé.
El club es pot governar des de la Xina, a distància? O això posa moltes pals a les rodes per prendre decisions?
No ho sé, també ho dirà el dia a dia. L'Espanyol, jo els 3 anys que he estat de president i els 6 que he estat també de conseller delegat, el dia a dia ha sigut molt dur, però ha sigut molt dur el 80% del temps, el 85%, per temes econòmics. Ho hem passat molt malament per temes econòmics. Si ara aquest problema no hi és, doncs bueno, el temps dirà si això és bo o no. Al final té aquí la seva gent de confiança, al final aquí hi ha un consell d'administració i que són els que aniran tirant el dia a dia endavant. No et puc dir més.
Ja sé que el tema kamikaze és un tema japonès, però és una mica kamikaze parlar de jugar ja de seguida a Europa, d'en 3 anys portar l'Espanyol a la Lliga de Campions. És posar massa pressió sobre els futbolistes, sobre el club, sobre la gestió?
Bueno, el que tu poses pressió en els futbolistes és si tens un equip per quedar el 12 i dius que has de quedar el 6. Això és posar pressió als jugadors. Posar pressió als jugadors és si tu tens un pressupost entre el 8 i el 10 o el 8 i l'11, com hem tingut nosaltres, i dir que hem d'anar a la Champions. Això és posar pressupost. La pressió serà depèn de la inversió que es faci. Si el senyor Chen i el seu equip doncs volen invertir molt i tenen un pressupost doncs a l'alçada dels equips que van a la Champions, com pot ser un València, com pot ser un Sevilla, o com a mínim d'equips que lluiten per anar-hi com aquests, si tenim aquest pressupost, doncs no és cap pressió per als jugadors. Llavors depèn de la inversió que faci, que esperem que sigui molt alta i que sigui veritat això. Ja et dic, pressió no.
Per fer un bon equip és cabdal la figura del director esportiu, que ara mateix l'Espanyol no en té. Està trigant l'Espanyol a incorporar aquesta figura? Tens la sensació que de moment, com ara mateix, no es pot fitxar tampoc i a pressi? Fins a quin punt li dones importància, sobretot encertar en aquesta decisió pel futur esportiu de l'Espanyol?
No, jo ja ho vaig dir-ho també l'altre dia. El que crec que és un error és pensar que no es necessita director esportiu perquè el mercat està tancat. Director esportiu, això potser podríem parlar més d'un secretari tècnic, que és, no?, el que té que anar a fitxar així. Però un director esportiu s'ha de preocupar hasta dels entrenaments que fan el Benjamí o l'Alaví. D'acord, naturalment, de la maneta amb el coordinador del futbol base, com ha estat l'Òscar Perarnau amb el Jordi Lardín. Però el director esportiu es té a preocupar des dels alevins com funciona el futbol base, com estan els lesionats, quina feina, quina tasca estan fent els metges, quina tasca estan fent els recuperadors. Per això dic que pensar que com que s'ha acabat el mercat no necessitem, això és un error. Una altra cosa és el per què no n'hi ha. No ho sé, ja et dic, no és la meva intenció posar en dubte res del que s'està fent en aquests moments des del Consell i el que s'està fent amb el director esportiu. M'imagino que algú està fent aquesta tasca. Sí que és veritat que oficialment no ens han dit res de qui ho fa, però m'imagino que algú l'està fent. Doncs parlen de l'Àngel Gómez, no, hi ha gent vàlida en el club que la pot anar fent. No sé, no puc valorar el per què en aquests moments no n'hi ha de director esportiu. M'imagino doncs, que tenen, que estan, bueno, doncs parlant amb gent i que ho faran en qualsevol moment.
El Joan Collet, com hagués gestionat la crisi, entre cometes, Galca?
Crisi, estàs parlant de resultats, si Galca hagués continuat o no hagués continuat, bueno, jo l'he gestionat amb els professionals, però és que això ho he fet des del primer dia, que siguin els professionals que decideixin. Mai m'he posat...
El problema és que no n'hi han.
Bueno, però tu m'estàs preguntant què hagués fet jo. Doncs no sé, jo, quan hi ha hagut un fitxatge, ho vaig demostrar-ho i ho vaig dir-ho quan es va fitxar el Sergio. Al final és el director esportiu que el decideix. Si jo hagués estat en contra de la decisió del Sergio, o hagués fet fora el director esportiu o l'Òscar, o li hagués dit que no estava d'acord, i lo normal és que l'Òscar hagués dit, doncs llavors el poses tu, el director, el preentrenador. I això no va anar així. Al final el Sergio el decideix. La no renovació del Javier Aguirre es decideix amb els tècnics de la casa, començant per el director esportiu. Jo mai he pres decisions esportives que afectessin en el dia a dia sense passar per un director esportiu o tècnics de la casa, ja està. Què hagués fet en aquell moment? Doncs imagino que parlar amb el director esportiu i a veure com ho feia.
Aquesta vegada des del club es va parlar amb els capitans van donar suport a Galca i la decisió del club va ser mantenir Galca. L'altre dia vas fer unes declaracions, el titular que se'n va extreure és que no et semblava bé que els futbolistes fossin els que haguessin de decidir si Galca havia de seguir o no, però això no és exactament el que tu volies dir. Vols matisar, aclarir?
Estem en una espiral que cada vegada que fas declaracions estàs espantat. Jo en cap moment poso la pressió a ningú, al contrari, dic això dels jugadors per treure'ls i pressió amb ells, i els dic que és el que han de fer és guanyar i córrer i posar-hi actitud que la posen i posar-hi bemoles que també els posen, i que jo no tinc cap queixa d'ells com a soci, però que no era aquesta la seva responsabilitat. Ara, d'aquí a pensar que jo li estic rajant contra algú, no, jo ja et dic, els que hem estat allà, saps que moltes decisions es prenen i no les pots explicar el per què. Vaig parlar des del respecte, i ho vaig dir, que el Consell d'Administració mereixia tot el respecte del món mentre no em demostrin el contrari. Ja està, treure pressió als jugadors perquè no era la seva responsabilitat, però no va ser en cap moment un atac ni contra el Consell ni contra ningú.
Ara venen quatre partits decisius en què l'Espanyol s'enfrontarà amb equips de la zona baixa de la classificació, rivals directes, i segurament això marcarà molt el futur. Creus que l'Espanyol aquesta temporada patirà per salvar la categoria? Veus perill real de que l'Espanyol pugui baixar a segona divisió, o creus que al final l'equip aixecarà el vol i s'acabarà la temporada de forma més o menys tranquil·la?
El mateix que vaig dir abans del partit del Depor, no pateixo que l'Espanyol pugui baixar de categoria. Sí que és veritat que en molts casos fan més por les dinàmiques que les plantilles, perquè com mires amb quina plantilla va baixar el Betis, com mires amb quina plantilla va baixar el Villarreal fa tres temporades, doncs clar que sempre et fa estar una miqueta alerta, no? Però jo no pateixo, estic convençudíssim de que aquest equip ho tira endavant. Tenim millor equip del que sembla, tenim millor equip del que es diu, perquè clar, el futbol és molt fàcil, perquè sempre parles l'endemà del partit, i clar, després de perdre 0-5 amb la Real Societat pots pensar mil coses de l'equip, però jo estic convençut que això ho tiraran endavant. Són molt importants aquests quatre partits. Quan s'acabin aquests quatre partits hem de tenir el 3 a davant en la puntuació, com a mínim 32-33 punts, perquè després, home, jo mirant el calendari, la veritat, anem a jugar a camps de gent, d'equips que s'estan jugant al descens, com el Levante, com a les Palmes, com el Granada, i venen a casa equips que s'estan jugant a Europa, com el Sevilla, el Celta, l'Atlètic de Bilbao. Vull dir que és complicat. Si amb aquests quatre partits que queden, que si els guanyéssim tots quatre ens posaríem 37, però vaja, si ens podem posar en 32, 33, jo crec que això seria molt bo. No pateixo, hi ha un bon equip, i el que és més important, hi ha un grup humà molt bo, hi ha molt de companyerisme, hi ha molta complicitat entre ells. Jo ho he viscut, i tota aquesta gent, tot aquest vestidor, és un vestidor molt maco.
I pel que no patim és pel Joan Collet. Et truquen del club, esperes una trucada del club per algun dia col·laborar, jo no dic que treballar pel club, sinó col·laborar, que et preguntin el què, escolta, com ho fem, tu que has estat allà?
No espero res, perquè en 5 setmanes tampoc m'han trucat, no hi ha hagut ni una trucada del club per res, vull dir que ni l'espero ni ells tenen per què fer-la. Si la volen fer, ja saben on estic.
Argentona liderava l'Espanyol fins fa 4 dies, ara el líder de l'Espanyol està a Vilassar, o està a Guangzhou, o està a Cornellà cada dia?
Home, jo crec que el líder de l'Espanyol està a Guangzhou.
I el futur de Joan Collet estarà o seguirà orientat al món del futbol, en la seva vida professional, o quins plans de futur tens?
Bueno, he tingut diverses propostes, i alguna també fora del futbol, i no ho sé, ho haig de decidir. La veritat és que, doncs, en tots aquests anys, tant a la Lliga de Futbol Professional, tant a la Federació Espanyola, aquí a Catalunya, vull dir, bueno, doncs tinc portes obertes, per sort, doncs, en uns llocs també relacionats amb el futbol, i també m'ho estic plantejant. La veritat és que, bueno, porto 4 setmanes, no?, un mes i poc, i aniré tranquil·lament a prendre una decisió.
L'Espanyol ha estat molt actiu tu sobretot a la Federació i a la Lliga defensant els drets televisius dels clubs més modestos. Ara l'Espanyol com queda en aquesta situació?
Bueno, no ho sé, suposo que la Lliga de Futbol Professional hi anirà als executius del club. Bueno, no ho sé, els drets televisius, ja ha sortit el decret llei. Sí que és veritat que hi ha una demanda posada pel Real Madrid contra tot això, però que bueno, que jo crec, pel que ens va dir el Javier Tebas, que això aniria endavant, que aquest any l'Espanyol ja cobraria doncs, un mínim de 10 o 11 milions d'euros, que això ha sigut una autèntica victòria i ha sigut, ens ha anat molt bé, perquè si no encara ho haguéssim passat molt més malament aquest any, i jo crec que amb el tema dels drets televisius ja està tot decidit, poca cosa més es pot fer. Anar millorant les classificacions, perquè ara cobrarem en base a la classificació. Ara no és el mateix quedar l'11 que quedar el 14, perquè 3 o 4 llocs de diferència, o quedar el 9 a quedar el 12, si fem el còmput dels últims 5 anys, doncs et pot costar això, et pot variar amb un milió i mig d'euros o dos. D'aquí una de les meves rajades quan em vaig emprenyar molt al camp del Celta, que recordareu després del partit, doncs que vaig dir unes quantes coses que perquè doncs em va saber molt de greu perquè això, perquè el fet de no guanyar el camp del Celta quan teníem el partit quasi guanyat ens va suposar perdre, doncs em sembla va ser de poder quedar el 8è, vam quedar el 10 o així, i ens ha suposat probablement 2 o 3 milions d'euros, ens va suposar allò. Vull dir que quan dius les coses, moltes vegades no pots dir el per què, però en aquell moment estan justificades, no? I, bueno, ja et dic, amb el decreto ley està tot. Em sento molt content d'haver participat amb aquest decreto ley, d'haver estat dels que més ha apretat amb tot això. Ha sigut molt bo per al futbol, per tot el futbol nacional. S'ha acabat amb aquesta vergonya de que dos clubs s'enduguessin tot el pastís i ja està, ja et dic, millorar les classificacions, perquè ara això compta molt.
Per cert, del camp del Celta també va caure Sergio, de l'estirabot del Sergio de les últimes setmanes.
Parlo del Celta l'any passat, eh?
Ho sé, de l'estirabot del Sergio de les últimes setmanes, dient que no entenia molt bé com s'havia fugit el seu comiat, que tu estaves allà de públic o no sé què, el dia que li va comunicar que estava destituït, alguna cosa a dir?
No, jo dic, quan es pren una decisió de cessar amb un entrenador, doncs es pren amb totes les conseqüències i es pren amb moltes opinions a sobre la taula, t'has d'escoltar tothom i bueno, i aquí van opinar tècnics i van opinar doncs professionals de la casa i es va prendre aquesta decisió. El que després ha sortit a dir ell, escolta'm, cadascú és lliure de fer el que cregui. Va ser més a més el moment de després un 0-6 contra el Real Madrid, doncs que això va fer més mal, però ja està, tothom pren les decisions que pren. Jo l'altre dia vaig llegir unes declaracions d'en Camacho que em van agradar molt, com li van pregar, també li preguntaven, sembla que va ser per les declaracions del Benítez, i el Camacho va dir, quan surts a fer declaracions només poden passar dues coses, o que surtis a explicar-ho tot, o que no expliquis res. El que no pot ser és que diguis, bueno, sí, això, però això no t'ho puc, no. I jo he pres la decisió de no explicar res, de només intentar sumar, de que estar al costat de l'equip, al costat de tothom, perquè l'Espanyol guanyi i ja està.
Molt bé, Joan Collet, gràcies per rebre'ns, gràcies per l'hospitalitat, per la Coca-Cola, pel suc de pinya, molta sort i seguim en contacte.
Perfecte, moltes gràcies.
Quique, amb l'actualitat de l'Espanyol, que passa per la llista de convocats per jugar a Gijón.
19, i són els dubtosos Hernán Pérez, que avui fa 27 anys, i Víctor Sánchez, també entra Robert Correa, és baixa per sanció Felipe Caicedo. Encara no es recupera el porter Arla. Demà, abans del vol, roda de premsa de Galca, entrenament per la tarda a Mareo.
Gràcies, Quique.
A tu.
Ford Motorcraft. El teu cotxe t'ho demana a crits. Ford Motorcraft. Ara tens un manteniment complet del teu vehicle per només 99 euros. Ford Motorcraft. Un servei de competició a un preu per a tu.
Perfiler, metalliser o calderer i tens problemes amb l'acabat de la teva pintura, Pinter li donarà un acabat perfecte i d'alta qualitat en les seves noves instal·lacions de lacat i pintat, amb pintura en pols o líquid al forn, en només 48 hores. Pinter treballa tot tipus de peces de gran pes i dimensions. Per més informació, 93-718-4511 o també podeu consultar la pàgina web pinter.es. A Pinter està a Barberà del Vallès.
Ford Covesa abre su nuevo Ford Store en Badalona.
Uno de los más grandes de Europa.
Y lo celebramos contigo.
Ahora, al comprar tu Ford en cualquier centro del Grupo Covesa, te llevas
5 años de garantía.
Y 5 de mantenimiento gratis.
En Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
Y Covesa Santa Coloma.
Recuerda, si quieres un Ford,
piensa en Covesa.
Si vols entrar en el món Audi, el teu punt de referència a Barcelona és Catalunya Wagen. Si vols que el teu món es mogui en un Audi, vine a Catalunya Wagen, al carrer Berlín, cantonada Numància, al centre de Barcelona. Audi, a l'avantguarda de la tècnica.
De bàsquet, Gil ha parlat al míster Xavi Pasqual en la prèvia de l'importantíssim Barça Olympiacos que tenim demà a Eurolliga.
A les 20:45 al Palau Blaugrana arrenca la segona volta del top 16 Money Time, caixa o faixa pel Futbol Club Barcelona. I amb un dubte més que seriós, el d'Àlex Abrinés, que ha hagut de passar per un centre hospitalari, problemes a l'estómac per l'escorta blaugrana, insistim, més que seriós dubte per un partit el de demà on el Barça se la juga. Primera vegada que sentíem Xavi Pasqual després de la desfeta a la Copa. Pas endavant del tècnic assumint el 100% de la responsabilitat de la derrota contra Bilbao.
La veritat és que és cert, ho vaig fer tot malament. Malament el cinc inicial, malament les rotacions, malament la direcció de partit, absolutament tot malament. La realitat és que el partit el vaig perdre absolutament jo i sóc el responsable d'aquesta derrota total i absoluta.
A partir d'aquí, Pasqual ha demanat el màxim suport pels jugadors. Demà, per cert, debutarà Dorsey, un Dorsey que ha explicat que allò de la foto del Madrid va ser perquè va perdre una aposta. Xavi Pasqual ha remarcat que d'ara en endavant no canviarà res a la seva manera de fer perquè no ha de demostrar res a ningú.
Avui comença la Copa del Rei d'hoquei patins a Reus. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. A les 21:15 juga el Barça amb la baixa segura d'Edu Lamas i el dubte de Sergi Panadero. El Barça inicia el camí cap a aquesta Copa. S'afronta amb moltes ganes un trofeu que no guanyen des del 2012. S'estrenen els quarts contra l'Igualada, setè a la Lliga, i que aquesta temporada ha jugat 3 vegades contra el Barça. Les 3 vegades ha perdut, això sí, amb un marcador molt ajustat. Escoltem les sensacions d'aquesta Copa del tècnic blaugrana Ricard Muñoz.
Ganes de competir, d'intentar arribar el més lluny possible i, evidentment, amb tota la humilitat que ens ha de caracteritzar per arribar a final de tot. Jo penso que està bé, està en bones condicions. Jo crec que hem pogut arribar a aquest moment de la temporada en un bon moment de forma a nivell físic. És cert que arrosseguem petits problemes físic d'algun jugador, però que, bueno, competicions com la d'aquest cap de setmana s'oblidaran, perquè jo crec que això s'ho val.
L'altre partit de quarts el juguen abans el Noia Caldes.
Gràcies, Martí.
Adeu.
Anem al circuit de Montmeló, entrenaments de Fórmula 1. En aquest matí ha tingut problemes greus Fernando Alonso. Explica'ns, Juan Arias, endavant, bona tarda.
¿Qué tal, Valori? Buena tarde. Sí, el piloto asturiano que solo ha podido dar 3 vueltas, una avería en su McLaren. El martes hablaba de fiabilidad, pues bueno, queda en entredicho. Ayer su compañero Jenson Button ya tuvo problemas con el MP431. Se esperaba que Alonso regresara por la tarde con un motor nuevo, pero en principio que va a ser poco posible que el asturiano vuelva a regresar a la pista. En cuanto a tiempos, el Ferrari de Raikkonen en primero, Kvyat con Red Bull segundo, Magnussen con Renault tercero, del 1 al 4 de marzo, Masters en Montmeló, últimos antes del inicio del Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial.
Gracias, Juan.
Que vaig bé.
Gil, superstar.
Això, esto va de mal en peor, Valori. Va de mal en peor. Iker Casillas convertint Osborne. Leo Benacker en Sports Cope. Felicitats a l'equip de producció.
Sí. Elena Condis l'ha trobat.
Sí, però és que les essències del madridisme se'n van, es dissolen com un sucre dintre d'un cafè. Hem de mirar cap endavant, hem de mirar cap al futur, hem de mirar cap a França, on tenim a Fahim, un noi nascut a Bangladesh, arriba a França després d'un llarg viatge, vol obtenir el passaport francès, la nacionalitat francesa, refugiat amb el seu pare, l'acullen a un club d'escacs de Créteil, prop de París, sí o no, Quique? De tal sort que aquest xicot és campió de França d'escacs. Els seus 2 grans somnis, nacionalitat francesa de totes, i poder veure jugar el seu equip de futbol, que no és cap altre que el Real Madrid.
Molt bé.
Sort que hi ha dades per l'esperança. En fi. Última hora, Ballori. Robert Pires, 42 anys, anuncia oficialment la seva retirada del món del futbol. L'últim campió de França del 89 que es retira. 15 de març, Zubizarreta haurà de declarar com a testimoni cas Neymar.
Gràcies, Gil.
De res.
Les 4.
Adéu.